Hola, bon dia. Doncs estem ara en disposició de parlar amb Mercè Caso, que és la degana dels jutjats de Barcelona. Bon dia.
Bon dia.
Volíem saber quin és el balanç que es pot fer del 2020, que hem viscut aquests 9 mesos de pandèmia. Quin seria el balanç a nivell judicial?
La veritat és que ha estat una situació tan extraordinària, també per l'administració de justícia, que encara estem recollint una mica dades. En termes generals, podríem dir que en la declaració de l'estat d'alarma va comportar una paralització generalitzada de les actuacions ordinàries judicials i que això, lògicament, en la memòria que presentarem properament, es notarà una davallada de resolució d'assumptes, però sobretot també d'entrada d'assumptes. Això no vol dir que la conflictivitat no existís, senzillament és que no van poder arribar als tribunals molts assumptes.
No sé si pot posar dades o fer algun tipus d'estimació a aquesta davallada o aquest impacte de la pandèmia amb què es tradueix.
Sí, és difícil. Jo a dia d'avui encara no puc donar unes dades concretes, però ens bellugaríem entre un 10 i un 20% en general en totes les jurisdiccions de davallada d'entrada d'assumptes. Sobretot estem preocupats per la gran crisi econòmica que podem tenir en les jurisdiccions, tant social com mercantil.
Clar, aquesta era una altra de les preguntes a fer, no? Una cosa és com ha incidit la pandèmia i l'altra, tots els conflictes que la pròpia pandèmia, per tota la crisi que comporta, està generant. És massa d'hora, vostè ja diu que estan preocupats. Què preveuen?
Sí, nosaltres, clar, aquí dependrà molt també del que es fa amb els ERTOs, de si es prorroga o no es prorroga, però la nostra idea és que l'arribada més contundent podria arribar dins d'aquest primer trimestre de l'any, sobretot en les jurisdiccions social i mercantil.
Heu demanat algun reforç per aquests jutjats que ja es preveu que tindran aquesta sobrecàrrega?
Sí, en aquest moment ja comença a funcionar un pla d'autoreforç en el que és la jurisdicció social. Per tant, és un conjunt de magistrats, lletrats i funcionaris que ja es comprometen a fer una mica més del que ja és una exigència molt alta i això ja està en funcionament a l'àmbit social. Estem a punt de posar-ho també en funcionament en l'àmbit de la mercantil, també des d'aquesta línia de l'autoreforç. Els autoreforços poden donar una resposta durant un temps limitat, però no de forma permanent. Tenim en compte que hi ha moltes suspensions, que aquesta és una altra dificultat que ens estem trobant. Clar, entre els confinaments, les baixes, les dificultats en fer judicis telemàtics, tenim uns índexs de suspensió malauradament molt alt.
La justícia sempre va amb retard, sempre estem explicant que costa molt, que hi ha tot aquest temps sempre de dilacions. Amb la pandèmia, de quins temps estem parlant?
Doncs
no sé si pot posar un exemple, d'un assumpte que entri al penal, per exemple, quan pot trigar a arribar a judici?
Aviam, en aquests moments, si parlem sobretot del penal i que és una de les nostres preocupacions, fins i tot abans de la pandèmia, Barcelona ja tenia un problema amb el que són els judicis ràpids, aquests robatoris, furts, violència de gènere, que tenen dissenyada una via que hauria de ser més ràpida i que la llei preveu que entre el fet i el judici haurien de passar un termini de 15 dies. Doncs fins i tot abans de la pandèmia ja estàvem trigant a Barcelona un any. Clar, si a un any li afegim aquests 3 mesos d'aturada, doncs clar, la situació era insostenible. Tan insostenible que el pla de reforç que estàvem desenvolupant l'hem canviat per un nou pla de reforç on, a més de que cada dia 2 jutjats penals estan fent tandes de 10 judicis ràpids cada dia, li afegim 2 jutges més que també faran cada dia tandes de 10 judicis. Amb això intentem, doncs, no només retallar aquesta aturada dels 3 mesos, sinó començar a col·locar-nos amb una resposta molt més eficaç.
Vostè deia, hem hagut d'aprendre a treballar d'una altra manera.
Sí.
Com s'està fent? Perquè recordo que al principi de la pandèmia hi havia magistrats que qüestionaven el tema de les videoconferències, perquè no és el mateix, no?, quan estàs en un judici poder tenir aquella persona davant,
sí,
que fer-ho. Com s'ha resolt tot això?
Que és veritat que ha estat una gran eina i estem fent moltíssimes coses de forma remota, però la mecànica dels judicis fan que això no sigui tan senzill en totes les jurisdiccions. S'està fent un esforç, hi ha jutjats que fins i tot jo crec que ho estan fent absolutament tot en forma remota, però després hi ha altres jurisdiccions que és més difícil.
Quin percentatge de treballadors està teletreballant?
Doncs és un, això també és molt interessant perquè ha estat una de les grans revolucions. Vosaltres ja sabeu que a Catalunya la Generalitat dota de portàtils a tots els magistrats, magistrades, lletrats i lletrades de l'administració, forenses, fiscals. Per tant, nosaltres, sempre que la jurisdicció té una tramitació electrònica, o sigui que l'expedient està en el sistema EJCAT, podrem treballar de forma remota les nostres resolucions. Per tant, tots els jutges, lletrats, forenses i fiscals de l'àmbit de civil, de família, de capacitat, mercantil, social i contenciós, podem treballar de forma remota. El gran problema, el gran aneguet lleig, és la jurisdicció penal, que aquests tenen portàtils, però no poden connectar-se amb l'expedient, perquè els hi falla l'expedient, de manera que totes aquestes jurisdiccions no poden treballar en forma remota.
Tot això que estem dibuixant i aquestes perspectives pel 2021, com a degana dels jutjats de Barcelona, demana algun tipus de reforç? Demana alguna cosa?
Jo crec que les línies de treball que s'han emprès, el que és la virtualització de les oficines i l'entrega de portàtils, és el camí que s'ha de seguir. Jo crec que haurem de seguir flexibilitzant criteris. Per exemple, la pròpia sala de govern a la que pertanyo va limitar la possibilitat de fer judicis, sobretot amb l'assistència de testimonis i pèrits. Va entendre que els testimonis havien de declarar de forma presencial. Jo crec que en determinats judicis haurem de flexibilitzar aquest criteri, perquè això és un límit molt, molt important. O sigui, jo crec que hem de seguir explotant el que ara ja s'ha pensat. Hem de ser més eficaços amb el que ja tenim, hem de garantir que els judicis que fixem els celebrem, no podem perdre en aquests moments judicis que estan ja amb la seva data i hem de posar tots de la nostra part al màxim.
Canviem una mica de tema i anem acabant. Dijous, les presons catalanes van acordar el tercer grau pels líders independentistes. Vostè considera, com va argumentar fa mig any el Suprem, que és prematur aquesta proposta de tercer grau?
Jo crec que en la mesura que els límits legals de temps i de situació les juntes han valorat que ho han de tornar a proposar, doncs és perfectament normal i habitual, i amb altres persones internes es produiria el mateix, que es torni a proposar. Llavors seguirem en el procediment i bueno, doncs el departament, a través dels seus serveis, dirà el que li sembla i a continuació es plantejarà o no recurs a aquesta situació, i nosaltres, la justícia resoldrà.
També un dels arguments que feia servir tant la Fiscalia com el Suprem era que no tenien un pla de reinserció, per dir-ho entre cometes, pel delicte de sedició, no? Això com es pot resoldre?
Clar, el problema és que el delicte de sedició és tan poc habitual que no tenim experiència prèvia. Estic convençuda que les mateixes juntes podran anar reelaborant un pla que s'ajusti a aquests paràmetres que s'han establert.
Però no hauria de ser obstacle això com a element per tirar enrere una de les mesures que aproven les juntes, no?
El que passa és que bueno, el Suprem s'ha pronunciat de la forma que s'ha pronunciat i llavors doncs, haurem de veure el nou procés. Temps que passa, temps que cada cop hi ha més temps de compliment de la pena i cada cop és més evident doncs, que s'ha d'avançar en aquest sentit.
Moltíssimes gràcies, Mercè Caso, degana dels jutjats de Barcelona, per atendre Catalunya Informació i bon dia.
Bon dia.